Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, en companyia, aquesta setmana, del Marcos Pardeiro, redactor en cap de La Razón de Catalunya. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal? Molt bona tarda.
El Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan.
Benvingut. Bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, delegada d'ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
L'escriptor i periodista Daniel Arasa també ens acompanya. Bona tarda, Daniel. Benvingut.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte, Converses, el senyor Alberto Fernández Díaz, que és president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona i alcalde, però també per aquesta formació de cara a les eleccions, que ja queda molt poquet, el dia 24 de maig. Estem ja en precampanya, senyor Fernández Díaz, o encara és moment de gestionar el que el govern del senyor Trias i de examinar-lo.
Les dues coses. Jo sempre dic que les eleccions no es guanyen en 15 dies de campanya ni en dos mesos de precampanya, es guanyen o es perden en funció s'ha sigut capaç de treballar durant 4 anys tot el mandat, doncs, en favor de la teva ciutat i defensant els seus principis i les teves conviccions. I un cop dit això, és evident que encara resten 100 dies per a les eleccions municipals i encara hi ha qüestions de ciutat que hauria de promoure l'Ajuntament al marge d'aquest debat ja clarament electoral.
Però ja es pot fer una mica de balanç de com està la gestió de l'alcalde Trias al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. Quina nota li posaria i, en fi, quin balanç en fa?
Jo el donaria un suspens notable, perquè l'alcalde Trias no ha sigut capaç de materialitzar el canvi que va prometre fa 4 anys. Va prometre el canvi a Barcelona per deixar enrere 30 anys de tripartits municipals i a la pràctica ha fet polítiques de continuïtat en relació amb els anteriors tripartits i els seus antecessors socialistes. Ha sigut un alcalde en el que ha renunciat a defensar els interessos de Barcelona, complir amb la seva obligació com a alcalde, que és defensar Barcelona davant els interessos de la Generalitat de Catalunya, davant del govern d'Artur Mas, que un govern d'Artur Mas que ha girat l'esquena als interessos i a les necessitats de Barcelona, i un alcalde de Barcelona, un senyor Trias, que per això li poso també un suspens notable, que en lloc de defensar la Barcelona real, la Barcelona que és plural, la Barcelona que es projecta al món, que és capital de Catalunya i que també és una gran capital d'Espanya, una Barcelona de llibertat, doncs l'alcalde Trias l'ha convertit en la Barcelona de l'estelada, afegint-se a les propostes independentistes del senyor Artur Mas. I malauradament, quan Barcelona no ha sigut l'objectiu sinó l'eina, al servei de la deriva independentista i al servei del govern de la Generalitat i no pas dels barcelonins, doncs evidentment no puc valorar positivament aquesta gestió.
Alguna cosa bona hi ha de trobar, perquè en més d'una ocasió vostè ha fet costat al senyor Trias, va.
Pues què ha fet de bo? Doncs precisament quan ha fet cas al Partit
el senyor Fernández Díaz.
Clar, exacte, quan m'ha fet cas
no val.
Doncs el senyor Trias ho ha encertat. I en què m'ha fet cas el senyor Trias?
Rovira té una esmena, després li posarà.
Quan em va fer cas? Doncs quan tímidament va iniciar un canvi en el model fiscal de Barcelona, que malauradament després no va tenir continuïtat, quan jo li proposava, per exemple, que a Barcelona no podia créixer, incrementar l'IBI un 5% com volia el senyor Trias. I dic, no, hem de congelar impostos i taxes a Barcelona. I no tan sols això, senyor Trias, sinó que també li vaig dir a l'alcalde que hem d'introduir bonificacions en favor d'aquells sectors que més ho necessiten. I sempre poso un exemple, la bonificació de l'impost de béns immobles, que arriba al 50% a les viudes que tenen ingressos inferiors a 900 euros al mes, i per a aquestes viudes amb pocs ingressos aquesta bonificació de l'IBI és una pensió en la pràctica, o a les famílies numeroses, monoparentals o amb fills amb discapacitat que poden arribar a tenir una bonificació en l'IBI de fins al 90%. En què més m'ha fet cas l'alcalde Trias? Quan li recordava que hem de posar l'accent en sortir de la crisi, no pas que Catalunya surti d'Espanya, i per exemple l'alcalde Trias em donava suport a propostes meves per incrementar els recursos en favor de les persones que més necessiten i l'atenció a les persones, per reforçar polítiques socials, per promoure habitatge per a les persones que no tenen sostre, per construir, per exemple, el centre d'emergències allà al districte de Sant Martí, per posar més recursos a aquelles entitats com Càritas, el Banc d'Aliments o la Creu Roja i tantes altres entitats de voluntariat i moltes d'elles també vinculades a l'Església que presten un gran suport, un gran ajut social sense el qual l'Ajuntament no podria haver arribat a tot. i aquestes coses hem incrementat de forma molt notable recursos per a l'atenció a les persones, que era una de les condicions que sempre jo posava com a cap del grup popular.
Ara en parlarem d'aquestes qüestions i d'altres més. Aquesta setmana vostè ha destapat un tema que jo crec que portarà cua i que se'n parlarà en aquesta campanya, el tema de la possible mesquita a la plaça de Toros Monumental. Vostè va treure, va ensenyar a la premsa un informe on, bueno, s'apuntava aquesta, es deixava oberta aquesta possibilitat de la construcció d'una gran mesquita, la més gran d'Europa, en els terrenys de la plaça de Toros Monumental. El senyor Trias sempre havia dit que això no era cert, que era un rumor. Bien, hem passat del rumor a la constatació de que sí, de que hi ha un informe i que s'apunta a la possibilitat de que, en fi, es pugui fer un gran equipament religiós a la plaça de Toros Monumental. Això és així, d'entrada, ho veu, està controlat en aquests papers, i si no s'acaba de fer aquesta mesquita, què hi hauria de, què s'hauria d'ubicar a la plaça de Toros Monumental, el senyor Fernández Díaz?
Bé, que aquest informe existeix és evident, i vaig posar-lo novament de manifest, és a dir, existeix un informe municipal, i és municipal perquè ho ha contractat l'Ajuntament de Barcelona,
que s'havia negat sempre que existia.
Sí, sí, ha pagat per ell 3.750 euros, i el que demano l'alcalde Trias és perquè, doncs, ha encarregat aquest informe municipal, que entre altres qüestions el que fa és valorar i fins i tot es pronuncia a favor de que a Barcelona hi hagi una gran mesquita, un gran centre islàmic, que és l'expressió literal d'aquest informe municipal. Fins i tot no diu l'emplaçament, però sí que descarta emplaçaments possibles a Barcelona, diu que està a Barcelona però descarta que sigui a Ciutat Vella. I dins el full de ruta que hauria de fixar l'Ajuntament perquè aquesta gran mesquita fos una realitat a Barcelona, descarta aquest informe que l'Ajuntament posi l'accent en la inversió, en els inversors, els finançadors d'aquesta gran mesquita, perquè diu l'informe que podria ser contrari a la Constitució, però sí que els recomana que si l'Ajuntament vol condicionar aquesta gran mesquita hauria de posar l'accent en la vessant urbanística, que és el que jo vaig posar l'accent precisament quan vaig reclamar a l'alcalde Trias i no em va donar suport, igual que la resta de grups que tampoc van donar suport a la meva proposta, descartar l'ús religiós, per exemple, a la plaça de Toros o la Monumental, que tot apunta que per emplaçament, centralitat i metres edificables, doncs sí que podria acollir un gran centre islàmic o en aquest cas una gran mesquita. Jo crec que aquest és un tema que s'ha descartat, jo ho rebutjo obertament. Això no va en contra d'una llibertat, que és la de creença, això no va en contra del dret de tothom a pregar, sigui quina sigui el seu déu, faltaria més, és un dret que jo ho reconec a tothom, però sí que vull subratllar que una gran mesquita requereix una inversió multimilionària. I tots sabem qui financia aquests centres islàmics, aquests megacentres islàmics, que són països com l'Aràbia Saudí o Qatar, en el que la seva interpretació de l'islam, l'exercici de la seva fe musulmana, és clarament contrària, ja no contradictòria, contrària, hostil als valors de la nostra societat i del nostre estat democràtic, en qüestions tan essencials com, per exemple, la no discriminació de la dona. I, per tant, si a sobre afegim, doncs, que en aquests països doncs, no hi ha cap tipus de reciprocitat amb la llibertat que nosaltres practiquem, i no tan sols això, sinó que es persegueix aquells que no comparteixen doncs, les seves creences, doncs és una raó afegida per dir que no a la mezquita a Barcelona.
Molt ràpid, i ara dono pas al Joan i a la Maria Jesús, que a la plaça de Toros Monumental, un cop els toros estan prohibits, què fem? Perquè això, clar, vull dir, és un, quasi que és un monument.
Doncs pues aquí,
arquitectònic.
Primer, és una propietat privada i el que hauria de decidir el propietari és no? Què és el que vol
quin
fer,
vol fer doncs?
Si hi hagués un ús alternatiu a als toros, i per tant no deixa de ser doncs, un emplaçament que està infrautilitzat, a vegades hi ha circos, a vegades hi ha un museu taurino en aquests moments, etc. No? I jo crec que és un indret privilegiat a Barcelona. Jo defensaré el mateix a la Monumental que el que al seu moment vaig defensar a la plaça de Toros de les Arenes, és a dir, la preservació com a mínim del seu entorn. Avui no toca fer el debat si toros sí, toros no, malgrat que jo evidentment sempre apostaré per la llibertat
i no pas per la prohibició. Les curses de braus, no? Està el Constitucional.
Bueno, si el Constitucional es pronuncia i declara no ajustada a la Constitució doncs, aquesta prohibició, doncs es podria recuperar. Una altra cosa després que el propietari de la plaça vulgui que hi hagi toros,
que no té gaire
ganes, que hi hagi toros que tinguin un nivell que puguin atreure un públic, no? Perquè hi ha dos maneres de matar els toros, bueno, dos maneres de que no hi hagi activitat taurina a Barcelona, qualsevol endret. Primer, no fent toros, o dos, amb una qualitat, amb una oferta tal que no vagi ningú més allà que un turista despistat.
I encara, Joan Corbera, Maria Jesús Canizales, vinga.
Sí, li vull fer una pregunta, però m'ha posat a tiro una altra, i és que parlàvem de Qatar i no finançarà la plaça de Braus, però està finançant el club de la ciutat.
Sí, sí.
Un dels clubs de la ciutat.
Perdó. Corbera.
Un dels clubs de la ciutat.
Un perquè...
El club que té el camp a la ciutat, l'altre el té a Cornellà, no.
Sant Andreu.
Hola. Ah, també. Bueno, no em fico aquí, que això són sentiments.
A mi no em sembla...
Un dels clubs.
Jo respecto, a mi em sembla una gran contradicció que clubs esportius de la ciutat o entitats assenyades o companyies de referència de la ciutat o del nostre país, doncs, tinguin el suport publicitari. Ja sé que el diner és poderoso caballero, el dinero, però clar, estem parlant de països que són clarament contradictoris, contraris als nostres valors de convivència, no? I a vegades també altres valors de societat, perquè aquí és un país com Qatar, no? Però altres clubs doncs es deixen esponsoritzar per cases d'apostes de joc, no? I per tant, que no tampoc crec que sigui el més recomanable associar els jocs d'azar i les polítiques de joc i convertir clubs esportius en casinos o en focus de yihadisme als països d'origen o de finançament de yihadistes, no? Però bueno, jo crec que aquesta és una reflexió que haurien de fer els clubs i que a mi m'agradaria com a soci del meu club també pugui opinar.
Yeah. De l'Espanyol, el senyor Ferran de Díaz, per qui no sàpiga.
Jo soc del Barça, si serveix del Real Club Esportiu per ratificar el club de la ciutat. No, la pregunta era una altra. La pregunta era, què opina que es premi el Premi Ciutat de Barcelona, es premi a la ciutat morta, el documental aquest, i en general tot, i aquest desmereixement que li van fer els premiats en l'alcalde, no? I en general el descrèdit que a vegades pateixen els cossos i la seguretat de l'Estat per part de determinats grups que els posen en qüestió, les seves pràctiques, etc. Hi ha una part de riu subterrani que acabava això.
Jo primer no puc compartir la concessió d'aquest premi, aquest documental, però a més perquè és que és un documental que els propis autors reconeixen que és parcial, que és subjectiu, que és un documental d'autor, entenent com a autor que ha exclòs deliberadament de qualsevol altra versió que contrarresti o desmenteixi les seves afirmacions. Per tant, hi ha hagut una clara intencionalitat política en aquest documental. Segon, discrepo de l'alcalde que va dir que accepta que es lliuri aquest premi en ares de la llibertat d'expressió. Aquests són uns premis que porten el nom de la ciutat, són els Premis Ciutat de Barcelona, que els dota econòmicament l'Ajuntament de Barcelona, que per cert van rebutjar el premi però no els diners, els autors d'aquest documental. Tercer, es lliuren al propi Saló de Cent, és a dir, al propi consistori de la ciutat. I a més discrepo també de l'alcalde que apel·li aquí a la llibertat d'expressió i en canvi, quan fa uns mesos Televisió Espanyola volia rodar la sèrie Isabel, se li va vetar, se li va impedir el rodatge d'aquesta sèrie de Televisió Espanyola d'Isabel a Barcelona, per raons polítiques, apel·lant a unes equivocades raons històriques, que a més no era el cas. O l'alcalde apel·li ara a la llibertat d'expressió per avalar la concessió del Premi Ciutat Morta, malgrat que diu que no li agrada, quan l'associació de fotògrafos van concedir el premi a una fotografia d'un torero, i novament no vull entrar en el debat taurino, aquesta fotografia hauria d'estar guarnint, com es fa sempre, doncs les banderoles dels fanals de la ciutat de Barcelona, i també es va vetar. I va haver una pel·lícula, Gunfire, no me'n recordo, que també hi havia uns toros que sortien de la Monumental, i també es va impedir el rodatge d'aquesta escena, perquè diuen que Barcelona, escolta, quan interessa l'alcalde Trias per la llibertat d'expressió i quan no interessa, doncs veta. I jo crec que hi metem en aquesta dinàmica que varen ser un maleducats, que varen fer un menyspreu a l'alcalde i a Barcelona, evidentment, i jo com ja m'ho imaginava, jo va ser el primer que vaig plantar els plantadors, és a dir, i per no assistir a aquest espectacle al meu ajuntament, a l'ajuntament de tots els barcelonins, en el que el antisistema i els radicals tinguessin aquesta seva victòria, no tan sols obtenir un guardó i uns ingressos, sinó a sobre de fer un menyspreu a Barcelona i al seu alcalde, que en aquest cas l'alcalde Trias no era per mi l'alcalde de Convergència Unió, sinó l'alcalde de la meva ciutat i per tant també el meu alcalde, perquè hi ha valors com la defensa de la policia, de l'autoritat democràtica, que són valors de tots, no tan sols meus o del Partit Popular. Doncs, com ja m'imaginava que hi hauria aquest espectacle, vaig decidir que ni jo ni els nous regidors del Grup Popular, per primera vegada en 30 anys, no varen assistir els regidors d'un grup municipal al lliurament d'aquests premis, perquè no podem oblidar que això també era un menyspreu, per exemple, aquest agent de la Guàrdia Urbana que pateix lesions irreversibles, mai es recuperarà, que era un pare de família amb 4 fills i que ningú sembla ser que ara es recorda, i que jo ja sé que la Guàrdia Urbana comet errors com els cometem tots, perquè som persones, som humans, i que ja sé que no és agradable que et multi un guàrdia urbana, que et posi un dia una multa, i més quan consideres que és un excés o que no té raó, ja ho sé, però no podem oblidar una cosa, que la Guàrdia Urbana és la policia de convivència de la nostra ciutat, la necessitem prestigiada, reforçada, que si un dia hi ha un policia que s'equivoca, evidentment se l'ha de corregir, però que aquests grups radicals d'antisistema el que volen és afablir institucionalment a l'Ajuntament i a la Guàrdia Urbana, que igual que els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional garanteixen la nostra seguretat i que són imprescindibles per lluitar contra la delinqüència.
Maria Jesús.
Jo torno un moment al tema de la Monumental i assumeixo que és una carta tendenciosa, però si la Monumental no fos un símbol espanyolista, segons la visió dels independentistes i de segons quins grups polítics, s'hauria triat, existiria la possibilitat de triar la Monumental com a seu d'una mezquita? Això per una banda, i enllaço amb el tema de les eleccions municipals. El tema sobiranista estarà molt present a la campanya o serà més el tema social per la irrupció de Podemos, Guanyem?
Bueno, ara si Guanyem, pregunta, diu d'una altra manera. No sabré dir perquè no estic jo en el cap d'ells, però que sí que sé és que la plaça de toros de la Monumental és sobretot barcelonina. És a dir, a Barcelona hi ha una gran tradició de taurina. És a dir, hi havia la Monumental, hi havia les Arenes, hi havia la Barceloneta al Toril, ja me'n recordo quina gran revolució diuen que va iniciar-se a Barcelona per culpa d'una mala tarda de toros en aquesta plaça, no? Si hi ha una cosa taurina i barcelonina, són precisament les places de toros, perquè teníem no una ni dos, teníem fins tres a la ciutat de Barcelona. El debat sobiranista, si estarà present o no, jo crec que estarà present en una doble vessant. Primer, doncs, que Barcelona és una ciutat de llibertat i l'ADN barceloní és antagònic al sentit de la independència, perquè precisament en Barcelona, si una cosa té, és una ciutat cosmopolita, oberta, de llibertat, universal, que es projecta arreu del món, però també de Catalunya i de tota Espanya. I per tant, aquesta és la millor Barcelona, que jo és la que vull preservar, i no pas la Barcelona de l'estelada de Xavier Trias. I per què també estarà present? Perquè per l'independentisme català, per Artur Mas, doncs Barcelona és una plaça essencial. I per què ho és? Perquè Barcelona és coneguda internacionalment. I una de les coses que jo critico a Xavier Trias és precisament que ha subordinat Barcelona a la deriva independentista d'Artur Mas i que ha posat Barcelona no tan sols al servei de l'independentisme, sinó d'aquells que volen construir Catalunya a costa de Barcelona. No que volen construir una millor Catalunya enfortint allò que és el seu motor i la seva força, que és la nostra ciutat, Barcelona. I des d'aquesta perspectiva sí que pot estar present el discurs sobiranista o independentista, però no tant des de la perspectiva que té Artur Mas, sinó jo ho faria a l'inrevés, que Barcelona tenim la gran oportunitat de ser no pas el contrafort de l'independentisme com pretén Xavier Trias i Artur Mas, sinó el contrapunt a aquesta deriva independentista, per fer realitat no la Barcelona que s'afegeix a la deriva independentista, sinó que la Barcelona que planta cara a l'independentisme, defensant la Barcelona real, plural, en dues llengües, català i castellà, capital de Catalunya, també capital, gran capital d'Espanya, i que és una ciutat universal i no pas endogàmica i tancada en ella mateixa com pretenen els nacionalistes.
Escolteu el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra com cada dissabte des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el Maria Jesús Cañizares, Joan Corbera, el Daniel Arasa, Marcos Pardell i el convidat d'avui, el senyor Alberto Fernández Díaz, president del grup municipal del Partit Popular i alcaldable d'aquesta formació de cara a les municipals del pròxim dia 24 de maig, que està molt a prop. Marcos, veritat, això? Sembla que res, eh? Sembla febrer, però d'aquí a maig ja... Pispas.
Muy cerca, y de hecho quería preguntarle por pactos. Las encuestas hasta ahora no dejan muy claro quién puede ser primero, segundo, tercero, que está todo como bastante igualado, pero hay una cosa que sí que parece inevitable, que es la circunstancia de un pleno municipal muy, muy dividido, muy, muy fragmentado. Quería preguntarle por su preferencia por los pactos que usted va a buscar después de las elecciones municipales, y en concreto sobre si va a tener la misma idea que defiende la señora Sánchez Camacho a nivel de Cataluña. Ella defiende que haya un gobierno de constitucionalistas a nivel de la Generalitat, de PP, PSC, Ciudadanos. ¿Usted busca esa misma idea para Barcelona o una diferente?
Yo, mi apuesta y mi compromiso con Barcelona tiene una doble vertiente. En la proyección de la ciudad, y esa proyección de Barcelona es catalana y española, y también en un modelo de ciudad claramente alternativo a lo que fueron 30 años de tripartitos y a lo que puede representar la izquierda radical de Ada Colau. Y yo me niego a encasillarme solo en una Barcelona, porque en realidad mi Barcelona es tan plural y es tan abierta que lo que quiere es defender un modelo ideológico nítido, claramente alternativo a la izquierda radical de Ada Colau y de sus plataformas populistas y demagógicas, es decir, ese cóctel de Colau con Pablo Iglesias, etcétera. Y por tanto ahí hay un debate ideológico muy sólido, y por tanto yo quiero sumar con aquellos que estén dispuestos a sumar una alternativa de gobierno para Barcelona, al margen de estos movimientos de la izquierda radical y de las apuestas encabezadas por Ada Colau y Pablo Iglesias, que van juntos en la ciudad de Barcelona, y a las que se podría sumar la CUP, que es la patasura catalana. Y en paralelo, evidentemente, quiero una Barcelona que no se defina por la estelada independentista, sino por esa Barcelona que todos queremos, que es esa Barcelona que se siente porque es catalana, y porque es catalana se siente y es también española. Yo no creo en los frentismos, creo en las sumas, y Barcelona siempre ha ido hacia adelante cuando hemos sido capaces de ponernos de poner el acento en aquello que nos une, y esto que nos une es la ciudad de Barcelona, y eso puede generar sinergias positivas de personas que y de grupos que aparentemente podemos entrar en colisión, pero que por Barcelona podemos llegar a tener puntos de coincidencia. Pero es evidente que el actual escenario político hace difíciles acuerdos de caixa o faixa, pero creo que obligará a acuerdos en favor de una Barcelona alternativa al independentismo y de una Barcelona que no tiene nada que ver con la apuesta que va a hacer la izquierda radical de Ada Colau. Mi Barcelona no es ni la del Trias independentista ni de la Colau que quiere apostar por una izquierda radical, ni quiero ese choque, esa confrontación, revivir el enfrentamiento social que destilan las propuestas de Ada Colau y de Pablo Iglesias, que insisto, han pactado ir juntos en Barcelona, pero tampoco quiero esa Barcelona de la estela de la independencia, porque también excluye a barceloneses y también divide a los barceloneses en lo que tiene que ser ese sentimiento común.
He entendido que, no, que descarta a Ada Colau y que descarta a Esquerra Republicana y que descarta a la CUP, pero que no descarta
al Trias. No, y al Trias independentista también, evidentemente. Aquí todo el mundo tendrá que decidir qué es lo que quiere ser si un día quiere aspirar a Barcelona. Y es evidente con un Trias independentista o un Trias timorato, porque mantiene las mismas políticas municipales que los últimos 30 años del tripartito municipal, es evidente que no hay posibilidad de acuerdo. Por eso nosotros vamos a ir a por todas. El Partido Popular vamos a ir a por todas. Y ir a por todas ya no significa obtener un buen resultado o intentar gobernar con alguien. Vamos, si el Partido Popular ha podido gobernar en Castelldefels o en Badalona, y para ello no ha requerido mayoría absoluta, ha bastado con ser la fuerza política más votada, pues aspiremos aglutinar en torno al Partido Popular al mayor número de barceloneses para articular una apuesta por una Barcelona sensata que deje atrás la rauxa de Ada Colau y la estelada de Xavier Trias, y vayamos a por ese reto. Y en todo caso serán otros los que tendrán que decir si van a apoyar o no al Partido Popular, y vamos a jugar a eso. Y algunos me dicen que soy utópico, pero es que cuando yo empecé en mi singladura, en mi etapa municipal, éramos solo 3 concejal, ahora somos 9. Cuando yo empecé mi etapa municipal, el Partido Popular, por cada concejal del Partido Popular, había 6 socialistas, 6 de Convergencia Unida, perdón, y 7 socialistas. Ahora, 9 del Partido Popular, 11 socialistas, es decir, casi iguales, y 14 de Convergencia Unida. Y por lo tanto, a una distancia muy relativa. Por lo tanto, es el momento de decir que hay una Barcelona alternativa a la estelada de Xavier Trias y a la rauxa de Colau. Y nos lo tenemos que creer, y si no lo creemos, movilicémonos por ello, y si lo hemos hecho ya posible, ya no en el resto de España, sino también en Cataluña, en ayuntamientos tan importantes, porque para ello fuimos la fuerza política más votada, y concentramos en nosotros todas aquellas personas que no querían ni esteladas, ni izquierdas radicales, si somos capaces de concentrar ese voto en la opción que yo defiendo, podemos ser la gran sorpresa y tenemos la oportunidad de gobernar sin tener que pedir permiso a nadie, porque no habrán dado ese permiso, como ocurre en democracia, los barceloneses en las urnas.
Vostè vol rascar vols de tot arreu, de Convergència, del PSC, de, inclús d'Iniciativa i tot, pel que veig.
Perquè Barcelona...
Es veu capaç, eh?
Perquè Barcelona...
I perdona, Daniel,
perquè Barcelona ho veig.
És
que jo estic convençut que hi havia moltes persones que van votar Xavier.
Hi ha gent d'Iniciativa que el poder el votaria vostè ara, després de que s'hagi ficat amb aquest còctel així estrany.
Quan vegin que gràcies al Partit Popular s'han promogut moltíssimes actuacions socials en els últims 3 anys, que deixen en evidència tot allò que no va fer el tripartit municipal, i dins d'aquest tripartit municipal Iniciativa per Catalunya feia polítiques socials, veia alguns que parlen molt de boquilla, que són molt progres, que són progressistes, que estan en favor de la de l'atenció a les persones que més ho necessiten, que sí, parlava molt d'això, però les seves polítiques anaven en direcció contrària. I al Partit Popular a vegades ens pengen unes etiquetes, però en aquesta Barcelona, per exemple, ara podem començar a dir que l'estem donant la volta, per exemple, a la creació de feina. És a dir, fins ara es destruïa feina a Barcelona, i ara aquest últim any Barcelona per fi hem tornat a estar per sota dels 100.000 aturats, que són moltíssims i que hi ha moltíssimes coses a fer, però és que al 2014 hi ha 22.000 afiliats nous a la Seguretat Social a Barcelona, i l'atur s'ha reduït un 8%, que insisteixo, queden moltíssimes persones aturades i famílies que no tenen ingressos, bàsicament perquè no tenen feina. I hi ha molt camí a recórrer, política social. I aquests esquerres, molta política social, etc., però polítiques d'habitatge de cartó o pedra. I llistes d'espera en serveis essencials, com la teleassistència o l'atenció domiciliària
menys
a Barcelona.
Menys paraules i més fets, verdad?
Enllaçant amb això, precisament, el Partit Popular, vostè, l'Ajuntament, ha influït molt perquè abans es fessin determinades obres, estan bastant parades. A més, que pregunta sobre obres concretes que s'estan fent i que vostè m'agradaria que qualifiqués com s'estan fent. Una, Diagonal. El canvi de Diagonal. Vostè, què veu bo i què veu dolent?
Un clàssic.
Ai, ai, ai. Molt bé.
Dos, tres. Diagonal.
Veig que a la taula hi ha un cert sentiment.
Sí, no? Sí, sí, sí.
Què passa amb la Diagonal?
No trobo cap taxista que defengui el que s'ha fet a la Diagonal. Bueno, li he preguntat, però aquí, moltíssima gent.
No, ni ells mateixos volen per lateral. És que no. Mira.
S'havia de fer una reforma a la Diagonal? Sí. Però no la reforma, jo direu, que costava 200 milions d'euros, sinó, diguem, un arranjament, que és el que està fent en aquestes. A partir d'aquí, què és el que hem de fer? Assegurar-nos del que és essencial. És a dir, que els girs no malmetin la mobilitat, la circulació a Barcelona i sobretot el transport públic, també els que no utilitzem el transport públic, que no som taxistes o no anem en bus, tramvia, doncs haurem de tenir uns nous hàbits de mobilitat, i que això no significa que tindràs que destinar més temps en la teva mobilitat. I després hem de protegir els ciclistes, perquè jo crec que si no hi ha una separació, doncs hi haurà un risc. Ara ve els ciclistes pel seu carrer, res de ciclistes a la vorera, perquè els ciclistes a Barcelona, jo ho he usat molt sovint, hi ha bicifòbia, i jo m'apunto, perquè els ciclistes, parlo sempre als incívics, però malauradament hi ha molts, se'ls ha permès fer a Barcelona el que volien, i han confós Barcelona amb un veló i un velòdromo per les voreres, i això no pot ser. I Barcelona no és Pequín. Barcelona del segle XXI és la Pequín del segle XX, que pots anar a bicicleta a tot arreu i com vulgui. No, això no és Pequín, senyor Trias. I per tant, això ho hem de canviar. I per tant, Diagonal, sí, ara hem de garantir que les obres acaben en termini, que es permeten els girs i sense que ja afectin a la circulació, i que tothom pugui passejar per la nova Diagonal amb seguretat, començant pels vianants, sense tenir por dels ciclistes, gamberros o incívics. Però jo crec que servirà per enfortir també una activitat econòmica i fer de Diagonal també un passeig de referència a la ciutat.
Glòries, passa de les glòries.
Glòries,
titular.
Estic a favor, i aquesta la vas tirar endavant. Per què? Perquè si no enderrocàvem l'escalèstric, o sigui, era el nudo gordiano, és a dir, el desatascador, era enderrocar l'escalèstric, el tambor de Glòries, perquè això és el que permet començar a tirar endavant totes les actuacions que portaven anys i anys pendents d'execució. És a dir, fins ara que s'havia fet a les Glòries moltes promeses, no s'havia fet res. És a dir, els 400 habitatges socials eren una assignatura pendent, la nova escola Bressol pendent, els equipaments per a gent gran pendent, les zones verdes de l'entorn de les Glòries pendents, tot estava pendent. A l'enderrocar l'escalestric, diguem, permet executar el que serà un dels punts neuràlgics de la Barcelona del segle XXI. Pensi vostè que Glòries conflueix en quatre barris de la ciutat de Barcelona: el Clot, Poblenou, Sagrada Família, entre altres, i Camp de l'Arc. És fonamental, és fonamental. I per tant, Glòries s'havia de fer, i en aquest sentit, doncs, l'alcalde que es va creure... hi havia un diari dels Gran Tira de Barcelona que sempre feia una editorial que no calia fer Glòries. I l'alcalde Trias, cada cop que hi havia de fer una actuació, doncs jo sempre dic que o s'assusta la primera pancarta, o quan ve el primer radical ocupa que protesta, com el cas de Can Vies també es fa enrere, o quan determinats mitjans de comunicació li fan una crítica, doncs diu que no hem de fer res més. O General Mitre tampoc la podria fer. Oh, és que hi haurà un col·lapse en el trànsit de Barcelona i al final la topa és per General Mitre.
No, és fantàstica, Mitre, és fantàstica.
I dius, pues, són actuacions que jo vaig a l'alcalde que havien de tirar endavant, perquè Barcelona tenia diners, però no tan sols hem tirat això. Per exemple, hem promogut Pere Quart.
Val més que li sembla vostè.
Val més, jo crec que està bé ampliar les voreres, perquè tampoc era una via ràpida, però el que hem de garantir és que les voreres que es guanyen ho siguin en favor dels veïns i per tenir una passejada als vianants més normal i no les motos les ocupin. Quina és la possibilitat? Doncs que les motos puguin aparcar, diguem, en paral·lel a la calçada, amb la qual no envaeixen les voreres i permeten que tu puguis passejar, fer una vorera que abans era estreta i ara és més ampla, on no hi havia abans un arbre i ara ho pugui haver-hi, i no que continua sent estreta la vorera, malgrat que és més ampla, perquè no hi ha ni arbre, i el que sí que tens una moto que creua la vorera. Hem de trobar aquest punt de equilibri. I hem promogut vivendes i millora de barris també a Nou Barris, Sant Andreu, l'eix de Pere Quart, Sant Martí, Paral·lel, etc. Hem fet moltes coses perquè aquests de l'esquerra el que volen és, i llavors únicament es promouen les obres en determinats barris de la ciutat de Barcelona, i no és veritat, però també els haurem de dir a aquests senyors de l'esquerra que és que les persones de les Corts, de Sarrià o de l'Eixample, també paguen impostos. També tenen drets a que l'Ajuntament pensi en ells.
Vale, Jesús, ara sí.
Abans parlava de crear feina, i vostè sempre ha criticat molt el que costa obrir un comerç a Barcelona, que sí, la burocràcia és infinita. Jo no sé com està ara això, o sigui, quan triga un petit comerciant en obrir una botiga, que això sí que dona feina, i suposo que és, no, el que crea teixit social i de barri. I és el tema dels horaris comercials, una mica que defineix una, exactament què és, quina és l'aposta, quin model s'ha d'apostar.
Bé, jo, en el cas dels horaris comercials, jo estic a favor de la llibertat, perquè es parla molt del comerç, i hem de parlar, i sobretot el comerç de proximitat, de barri, que li hem de donar tot el suport. Però donar-li tot el suport no significa vetar l'exercici de la llibertat d'altres comerços que els pugui interessar obrir també en festius, i també dels consumidors, perquè parlem, quan parlem de política comercial, del comerciant, com no pot ser d'una altra manera, però s'oblidem que el comerç són dues bandes del mostrador, no? És a dir, el comerciant, el que ven i el que compra. I a vegades vols fer una política... perquè a Barcelona s'estan reduint les activitats econòmiques vinculades al comerç, i això no és culpa dels horaris comercials. I aquí estem generant un nou hàbit de compra dels barcelonins, que molts barcelonins se van a comprar la Roca, per exemple, i es van a comprar la Roca perquè les botigues estan tancades a Barcelona als festius. I compta, perquè al final el que matarà el comerç serà el no tenir una visió pròpia al segle XXI, que ha d'apostar per la llibertat, per una readaptació del comerç, i evidentment, com això també té el seu contrapunt i té també la seva part negativa, el que hem de fer és compensar el comerç, doncs, amb tot el suport en les seves polítiques, els eixos comercials, amb millors barris i en actuacions urbanístiques en favor dels barris que garanteixin, doncs, un major ús peatonal, que puguin haver-hi més bulevards, etc., però no amb restriccions, com ha fet l'alcalde Trias, que restringeix, doncs, aquesta llibertat comercial a Barcelona. I em preguntaves també al voltant...
Quan es triga a poder obrir una botiga?
Obrir una botiga.
La burocràcia, com està?
És a dir, perquè malament a Barcelona la burocràcia continua sent un impost afegit als nostres emprenedors. L'alcalde Trias no ha materialitzat una proposta que jo vaig presentar a l'inici del mandat, i que ell va donar suport a la meva proposta, però la veritat no l'ha concretat com a mesura de govern, que era substituir l'autorització administrativa per la notificació de l'emprenedor. És a dir, tu vols obrir un negoci a Barcelona i tu li dius a l'Ajuntament: escolti'm, que vull fer aquest negoci a Barcelona, obrir aquesta tirar endavant aquesta activitat econòmica. Tu li notifiques a l'Ajuntament i tu comences a fer les passes, les obres, comences la teva activitat econòmica i, en tot cas, un cop l'has notificat, vindrà l'Ajuntament i confirmarà que t'has ajustat a normatives, a les ordenances, etc. El que no pot fer és que, si tu ets una persona complidora, i evidentment la gent del comerç ho és, que digui, fins que l'Ajuntament no m'autoritzi, perquè és el sistema que n'hi ha, malauradament no li dic, jo començo i vingui vostè a dir-me si ho estic fent bé o malament, el sistema no és aquest, el sistema és, no pot començar vostè la seva activitat econòmica i per tant a generar feina i a obtenir el retorn dels diners que vostè ha arriscat en el seu negoci, fins que no vingui un inspector o el servei municipal d'autoritzin. Malament aquest, que és el sistema, no ha entrat en vigor. I què passa? Que hi ha activitats econòmiques que triguen 8-9 mesos sense ser reconegudes per l'Ajuntament de Barcelona. I això, i et requereixen un fotiment de papers i de documentació. I hi ha districtes que la mateixa activitat econòmica doncs apliquen normes diferents o criteris diferents. Per tant, et tornen boig. I per tant, què passa? Que hi ha emprenedors que diuen, saps el que faré? M'aniré a invertir a una altra ciutat que sigui més fàcil, o altres que renuncien a invertir a Barcelona, o el que és pitjor. Hi ha alguns que diuen, saps el que faré? M'arriscaré, passo de l'Ajuntament, jo tiro per la calle d'en medio, i diuen, quan vingui l'Ajuntament, em faci una inspecció, la sanció i amb els recursos, haurà passat tant de temps que jo, infractor, m'haurà sortit a compte la infracció perquè hauria amortitzat la meva inversió. I això és terrible. I això és terrible, perquè al final, qui és el que pringa? Aquell que diu, vol complir la llei, vull complir les ordenances, notifico totes les passes que faig, demano permís a l'Ajuntament, i al final l'inspector ve, el que li ha notificat a l'Ajuntament que vol fer una cosa, i el que no diu ni pio, és més difícil que aquest li fotin canya com se li ha de fotre.
Joan Corbera.
Perdoni, abans de la pregunta un incís sobre el tema de Balmes, a mi no em deixa de resultar curiós que abans Balmes era més estret a les voreres i es podia posar les motos i no passava res i no es posava ni una multa, i ara que és més ample no es pot aparcar les motos, almenys entre plaça Molina i Granada del Penedès, que és el carrer que queda per sota de Travessera.
I els embussos que hi ha a Balmes són considerables.
Jo les deixaria aparcar en paral·lel,
sí,
en línia, això, en línia a la calçada.
Això és el que es permet entre Granada del Penedès i la Diagonal. Però esperi, sap què ha provocat això? Com evidentment hi ha molta moto, les motos no s'evaporen. Llavors, tots els carrers que creuen transversalment, clar, la Forjas, Maria Cubi, Madrazo, que són voreres estretes i que no s'han reformat, és que estan plegades de motos i per tant no pots passar per
allà. I de Guàrdia Urbana, que segur que les fot unes clatallades de multes.
Un altre factor que es produeix és que, com que no hi ha zones de càrrega i descàrrega i els xamfrans històrics de Barcelona s'han reduït moltíssim i no es pot aparcar i hi ha una línia groga que no pots ni parar, doncs tots els camions, què passa? Que ocupen la part esquerra de Balmes baixant. I et trobes que és una zona de càrrega i descàrrega. Si això li afegeixes que s'ha col·locat una parada d'autobús gairebé a tocar de Diagonal, doncs allà es crea cada matí un embús que no li vull ni explicar.
Bueno, queden dos carrers.
I el puta afegir-te, no, per exemple, al carrer Aldana, al districte Sant Montjuïc, és a dir, arran de les obres del paral·lel varen canviar el sentit i els embussos eren brutals.
Correcte.
I a Sarrià Sant Gervasi també han promogut diversos canvis de sentit de la circulació que generen uns conflictes. Jo crec que un dels temes que s'hauria de repensar el senyor Trias, d'aquí a dos mesos no caldrà que ho repensi ell, intentaré repensar-ho jo mateix, després de les eleccions municipals, les polítiques de mobilitat que ha fet. Perquè són
es persegueix els conductors a Barcelona avui en dia, eh? Es persegueix els conductors, el cotxe es el persegueix avui en dia, eh?
Bueno, i si aquesta setmana hem llegit a un mitjà de comunicació llegia que ara es vol crear un nou impost. Ara la Generalitat vol crear un impost al cotxe privat, és a dir, en el cas de Barcelona, quan ja, si tiren endavant aquesta llei que vol Convergència i Unió al Parlament de gravar, de fer un nou impost al vehicle privat, al final què ens trobarem? Que aquí a Barcelona pagarem, el que tingui cotxe serà quasi un delinqüente fiscal, és a dir, perquè pagarem
i a més hem de posar un peatge per entrar a Barcelona,
per aparcar, ja paguem a Barcelona, els barcelons paguem per aparcar amb les zones blaves i verdes, per circular l'impost de vehicles com tu, hijo de vecino, a tot arreu. Si tens l'IBI de casa teva o del pàrquing, pagues, a part de l'IBI, un recàrrec per finançar també el transport públic. Ja et diràs que té que veure el de casa teva per finançar el transport públic. I si ets usuari del transport públic, el títol de viatge, és a dir, el bitllet o la TDU o el que sigui. I a sobre també, per cinquena vegada ja, també pagues la mobilitat del transport públic amb els seus impostos. O sigui, que al final, vostè té cotxe privat, no utilitza el transport públic Pues miri, no paga ni una, ni dos, ni tres. No, no, cinc vegades per conceptes diferents la mobilitat de Barcelona.
Però, cosa això, això de tancar el centre de Barcelona, que és una proposta que sí que...
Això era la iniciativa. Bueno, com
I, això, dies, i què opina d'això, de no, tipus
no, no,
París?
Res, 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 el que has de fer és oferir... No, no, ni broma tancar Barcelona. Jo, és que jo el que vull és obrir Barcelona. El que hem de fer és obrir Barcelona amb el millor transport públic, perquè hi hagi barcelonins que diguin no em surt a compte agafar el cotxe perquè agafo el metro, el bus, el tramvia, etc. I el tema del bici, amb això del tema elèctric, ja sé que avui ara no toca, que diria algú, però per anota, perquè clar, ja únicament ens falta que si ara li fotem el bici elèctric, perquè un dels elements dissuasoris de la bici és que podies baixar cap al mar, des de la muntanya cap al mar a Barcelona, quan tinguis el bici elèctric ja pots anar fins i tot jo aniria en bici a Collserola elèctrica, clar, no? Llavors, clar, amb això fotrem allò que deia abans, Barcelona deixarà petit al segle XXI a la Pequín ciclista del segle XX.
Ens queden 15 minuts per acabar el programa, hi ha moltes qüestions que hem de tractar encara. Joan, endavant.
Sí, perdoni, els incisos. Dos museus, el de les cultures, 7 milions d'euros de l'Ajuntament, i el Museu Militar. Valorim una i altra inversió. El Museu Militar, fet pel govern...
Militar que, bueno, encara, que encara no
serà Ministeri de Defensa.
El museu, totes les grans ciutats...
Però es farà el militar, senyor Ferrandes?
Jo tinc la menor dubte que hi haurà un museu militar.
Tot i que l'Ajuntament no, i la Generalitat no estan per la labor.
Bueno, en aquest cas, si finalment fos en el que va ser al seu moment el govern militar de Barcelona i a les Rambles, davant del monument a Colom, i... Pues, ahir no tenen poques coses a dir. És a dir, una cosa és que afecti a l'edificabilitat, però escolta, tu vols fer unes sales d'exposició de col·leccions històriques, no té res a dir a l'Ajuntament perquè no afecta, insisteixo, a l'edificabilitat o a uns usos contraris als peristos. Primer, totes les grans ciutats europees i del món tenen un museu militar, que no és un museu de la guerra i de l'odi i de la confrontació com alguns volen fer-nos creure, és un museu d'història i un museu en valors. És un museu d'història que ens recorda, per exemple, que Barcelona no ha sigut aliena a les forces armades. A Barcelona tenim pintors catalans de referència com Cusacs o Ferrer Dalmau, que són de casa nostra. I, per tant, per què els hem d'amagar? I tenen un gran nivell pictòric. Tenim, per exemple, l'Acadèmia de Matemàtiques, que estava arrelada a Barcelona i va ser l'origen de la enginyeria primer militar, i saben que tots els avanços militars són l'antesala de tots els avanços tecnològics civils, doncs de tota Espanya, l'Acadèmia de Matemàtiques, Cusacs, Ferrer Dalmau, col·leccions, per exemple, de miniatures, maquetisme, etc. Doncs tot això i cap. Per tant, és un museu d'història que ens recorda episodis, que sempre hi ha episodis negres i hi ha episodis doncs, heroics, com totes les històries, hi ha blancs i negres a tot arreu, i no per això s'amaga. I a més és que és un símbol de maduresa democràtica. És a dir, un museu d'aquestes característiques. I a més, un museu amb valors, perquè és que alguns volen pintar-nos que les nostres forces armades fossin com si els mateixos que traven per la Diagonal. Escolti, però vostè, hi ha alguns que encara viuen en el 39 i estem en ple segle XXI. I les forces armades en democràcia són les garants de la pau, de la convivència, de la cooperació internacional, de l'ajut humanitari.
I per protegir-nos, també.
Ja es protegeixen. I tant de bo que, hipotèticament, si un dia tenim un risc, i tant de bo que mai ens tinguin que defensar, però els necessitem, i sobretot els ajuts.
El de les cultures.
El Museu de les Cultures, una despesa absolutament innecessària i duplicada. És a dir, teníem el Museu Etnològic, no en el plantejament que ha fet l'alcalde Trias, totalment equivocat en la seva orientació, perquè l'etnologia, per principi, com a valor, és universal. I hem fotut una visió en el Museu Etnològic, a més,
del Melic,
de mirar-nos al Melic, i una malentesa suport i reconeixement de la cultura barcelonina, local, catalana, etc. No. La cultura, per definició, és universal. I l'han reduït. Ha sigut un museu reduccionista etnològic. El de les cultures, teníem altres possibilitats, que no passa aquest Museu de les Cultures, que ens ha costat 7 milions d'euros amb un manteniment i de funcionament de l'ordre de 2 milions d'euros anuals. Però sembla ser que l'alcalde Trias li sobra els diners, li sobra els diners per fer un museu del Born, que és un mausoleo de l'independentisme, que va costar 74 milions d'euros, que en euros sona poquet, però si ho passem a pessetes, estem parlant pues, de 14.000 milions de les antigues pessetes.
Escolta, és que amb tants impostos ja li poden sobrar els diners.
És que fa poques setmanes es va inaugurar, i molt breument, el Museu del Disseny, la grapadora allà a Glòries, que ha costat 102 milions d'euros, dit en pessetes, que jo les conto en pessetes, 17.000 milions de les antigues pessetes, per fer el Museu del Disseny a les Glòries, i que ara l'alcalde Trias està inventant cosetes tot el dia per omplir-lo de contingut.
Les hamaques de fora estan bé. A mi m'agrada això de prendre el sol
allà. Som blanquiblaves, això és...
És el que menys ha
costat.
És el que menys ha costat, de diners. És el que menys ha costat.
Un dels del Trias, que vas llegir en un mitjà de comunicació barceloní, és que volia que els festius al lateral de la Diagonal tanqués, per posar tombones, hamaques, sí, sí. I dic, senyor alcalde de Trias, que la Diagonal no és un càmping de tombones, que és altra cosa, és que comença a posar un càmping de tombones i després posar una dutxa. Allà a la Diagonal, no? Al costat dels jardins de Rubió i Turí,
allà
a Francesc Macià.
Molt bé, molt bé. Aviam, Marcos, bé.
Al hilo de lo que decía sobre el Borne y el mausoleo independentista, dirigentes del PSC han planteado en alguna ocasión la conveniencia de que Barcelona fuera la co-capital de España. ¿Le parece un planteamiento extravagante? ¿Le parece una idea quizá para que puede servir para algo, para mejorar el encaje de Cataluña en España? ¿Cómo lo valora eso?
Nada de co-capital, capital de España. ¿Y en qué? En temas que tenemos que profundizar. Capital de la excelencia.
Pero desbancando a Madrid, me está diciendo.
De las tecnologías, que ya, de España, de Europa y del mundo, lo que haga falta. Es decir,
Marcos, tú has
capital de España.
Desbancando a Madrid.
De la biomedicina. Es decir, por tanto, cada ciudad tiene que ser capaz de especializarse en aquello que más se siente identificada y que sea lo mejor para la ciudad. Y Barcelona, yo creo que ya es capital de España tecnológica, de la biomedicina. Del turismo, pero con una gestión ordenada y correcta, y no como Xavier Trias, que ha convertido el turismo, que era una oportunidad para Barcelona, en un problema por su equivocada gestión. Barcelona, referente de investigación, de enseñanza, es decir, las mejores universidades, de escuelas de negocio. Esa es la mejor Barcelona, que yo quiero que sea, no co-capital, capital. Y claro, el Partido Socialista dice, no, que Barcelona sea co-capital de España porque traemos el Senado. No, si el Senado no tiene un problema de emplazamiento, tiene un problema sobre todo de utilidad. De utilidad. Entonces, si a mí yo tuviera que escoger, pues yo quiero que seamos capital y deportiva, o que seamos referente en toda España, que seamos capital en España. ¿Por qué? Porque quien la hace avanzar, quien la hace progresar, quien la ha hecho grande, no sea una administración con sus equivocadas políticas, sino la sociedad y sus emprendedores, que ese siempre ha sido el modelo de Barcelona, que ese fue ese modelo barcelonés y catalán, que fue la sociedad la que tiró adelante, pues el mutualismo, el liceo, el Palau, los hospitales, las universidades. Es la mejor Barcelona, la mejor Barcelona. Y yo, por lo tanto, bueno, el señor Cuiboni dijo, no, vamos a llevar el Senado. Pues hombre, si tenemos que ser capital de España porque tenemos el Senado, que insisto, no tiene un problema de emplazamiento sino de utilidad, yo prefiero ser co-capital de España o capital 5 de nuestro país, porque somos el referente en España de lo mejor, sobre todo en la investigación o en campos como la biomedicina.
4 minuts i acabem programa. Daniel Arasavinga.
En aquest sentit, model Barcelona. Traig un panorama. Què pot quedar després d'aquestes eleccions municipals, tenint en compte que sembla que grups com Guanyem són emergents, Ciudadanos, etc. Què pot quedar i quin paper pot fer aquí el Partit Popular, tenint en compte que hi haurà un canvi, sembla que notable, en el repartiment de forces a Barcelona?
Barcelona serà el que vulguin els barcelonins. Aquesta és la norma sagrada de la democràcia. I per tant, el primer que hem de fer és que tots aquells barcelonins que no creguin en la Barcelona de la Estela de Xavier Trias, ni en la rauxa de Colau i dels grups d'Esquerra Radical que li donen suport, el primer que s'han de conscienciar és que el 24 de maig han d'anar-hi a votar. I que tenim una gran oportunitat de que el Partit Popular, que ja som la tercera força política de l'Ajuntament de Barcelona, amb uns regidors molt a prop dels socialistes, que són 11, i amb una distància molt relativa, molt petita, de Convergència i Unió de Trias, que únicament té 14, 9 a 14, estem molt a prop, doncs siguin conscients que en el proper 24 de maig el Partit Popular tindrà una triple utilitat. Primer, per defensar una Barcelona assenyada, d'ordre, que posa l'accent en sortir de la crisi, en suport dels emprenedors, i una Barcelona, segon valor afegit que té, que tindrà el Partit Popular, una alternativa clara a la Barcelona de l'Estrada de Trias, i tercer, per frenar aquesta esquerra radical d'Ada Colau. I ens hem de conscienciar, aquesta serà la nostra gran utilitat. És un vot que té una triple utilitat: la Barcelona que molts barcelonins volem compartir, l'alternativa a una opció independentista d'aquells que volen afegir Barcelona a la deriva independentista d'Artur Mas, i evidentment per frenar aquests populismes demagògics i inconsistents d'Ada Colau, que anirà en concurrència amb Pablo Iglesias i que volen convertir Barcelona en la capital de la seva revolució, que veritablement seria la involució cap al model bolivariano o venezolano. És a dir, a alguns els agradaria que la Barcelona del segle XXI no fos la Barcelona mediterrània, catalana i espanyola que tots estimem, sinó fos la Barcelona de Venezuela. Pues, evidentment, la meva, que hi ha a Venezuela una Barcelona. Jo vull la Barcelona com tots l'hem conegut, la coneixem i l'estimem, i europea.
Escolti, vostè no ha amagat mai que és de l'Espanyol, li agradaria una final Espanyol-Barça de Copa del Rei? I li ho dic, sí, perquè estem a punt, sí, a les portes.
Sí, sí. Si la guanyés, jo vull jugar a la final.
Però on la vol jugar vostè?
Que únicament perden una final els que la juguen, no? Sí. Però un cop dit això, home, jo vull que l'Espanyol jugui la final, que la guanyem, i també com...
Però escolti,
no és el mateix per un perill
guanyar-la on?
Guanyar una final al Barça que no guanyar-la, de la mateixa forma que no és igual perdre una final contra el Barça que perdre-la, però bueno...
Jo li agradaria jugar a la final, senyor Fernández Díaz, de Cornellà al Prat, al Camp Nou...
No, a Correia del Prat no podem jugar, no? Perquè per la cabuda són 40.000, hi hauria 20.000, la meitat de l'aforament és el perico, 20.000 culers, veran, si la juguem a Cornellà únicament tarien 20.000 pericos, i són molt més pericos. Malgrat alguns els volen reduir la insignificància a Barcelona i a Catalunya, hi ha més de 20.000 pericos.
Déu-n'hi-do, l'Espanyol guanya la Copa del Rei,
més de 100.000, etc.
Escolti, no, sumir l'Espanyol guanyant la Copa del Rei al Barça i al Camp Nou.
Bueno, jo ja vaig tenir un somni fet realitat al Camp Nou, que és quan Espanya, que jo vaig anar-hi a la grada, va guanyar la final olímpica a l'Or Olímpic, per ser en Guardiola jugant amb Espanya, que això té un morbo afegit, ara, quan van guanyar 3-2 a Polònia en aquella final del Camp Nou. Eren aquells temps en què Espanya guanyava l'Or Olímpic de futbol al Camp Nou, Julio Iglesias omplia el Camp Nou, que tiempos aquellos, no?
Molt bé, doncs escolta, esperem que aquest somni que ens explicava ara, de que l'Espanyol com campió de la Copa del Rei, sigui realitat. Jo, la veritat, com no soc ni del Barça ni de l'Espanyol,
he viscut 4 finals de l'Espanyol. Sí? A 2 no he anat, per raons diverses. A la de Glasgow i a la de Leverkusen, les 2 finals de la UEFA que van al Pedra. I he anat amb els meus fills a les 2 que hem guanyat, la Copa del Rei 2000 i 2006, contra el Atlético Madrid i contra el Zaragoza.
I si l'Espanyol no guanya la Copa del Rei, que guanyi vostè les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, que també seria un bon desig, no? O què?
Com són perfectament compatibles i tots tindrien un comú denominador, que seria la gran sorpresa i que faria feliç a molta gent.
Alberto Fernández Díaz, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins a la pròxima ocasió. Gràcies també al Marcos Pardell, Joan Corbera, Maria Jesús Cañizares, Daniel Arasa. Tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center, Barcelona. Converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra. Adéu-siau i molt bon cap de setmana, que vagi bé. Thank you.